parlar de futbol.
Toni Padilla, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Roger.
Gemma Herrero, com estàs?
Hola, bon dia.
Has dormit, Gemma?
Sí.
Perquè, déu-n'hi-do, a veure, recordem, el cap de setmana passat, la Gemma Herrero i el Toni Padilla ens van prometre, i es van comprometre a l'antena del suplement, que prepararien un pa casolà a casa seva. I han estat tota la setmana preparant receptes fins que ahir finalment van executar l'experiència. Com ha anat això, Gemma?
Mal.
Sí?
Bueno, digamos que yo no he estado toda la semana preparando recetas, he estado ayunando hasta el último momento porque me daba una pereza inmensa hacer pan en casa y lo he estado retrasando hasta el final, hasta que ya no lo podía retrasar más, claro.
¿Y tú, Padilla, qué tal?
Jo prou bé, la veritat. És cert que també ho vaig fer a darrera hora, ha estat una miqueta com el treball a l'escola que sempre feia a darrera hora. Però admeto que m'ho vaig passar bastant bé, perquè em va ajudar un amic meu, que és un gran mestre en això de fer pans, i ens vam parlant per telèfon i fent vídeos, i la veritat és que va ser una experiència bastant divertida, tot, òbviament en aquest cas, perquè vaig rebre l'ajuda d'un molt bon amic, que a part de ser un actor magnífic, el Pep Ambrós, ha demostrat ser que és un gran gent.
T'has passat al lado oscuro, Toni, que làstima.
Sí, de fet, tot com una experiència realment metafísica, de diàleg amb la massa... No, mentida! Però em fotia de mi mateix, però va ser divertit, perquè com no ho faré mai més, com a una gincana...
Pues tan divertit en totes no ha sido, eh?
No, la veritat és que sí, ho vaig intentar positivitzar i m'ho vaig passar bastant bé.
A veure,
m'ha sorprès.
Com que no podrem tastar-lo, el que farem serà una cosa estètica. És a dir, penjarem les fotos del pa que ha preparat la Gemma Herrero i el pa que ha preparat el Toni Padilla perquè els oients...
El mío, fijaros bien, porque el mendrugo me ha salido que parece Kim Jong-un, eh?
Doncs els oients que jutgin, que el mirin a través de la xarxa, ara pengem un tuit a @elsuplement i Tim Padilla... i Tim Herrero, és a dir, dos equips, l'audiència decidirà quin dels dos pans té més bona pinta, per tant, jo sóc sucre, aquí.
Pregunta... Això no és una competició.
Sí, eh? Home, sí.
Ja té prou mèrit que els dos hem aconseguit fer un pa quan teníem cap mena d'experiència.
Massa mare o llevat?
Llevat.
O sigui, heu anat per la via fàcil.
Sí, hombre, ahora me voy a poner con la massa mare i no, oye, que yo tengo pocas cosas que hacer porque se me han caído muchos trabajos. Pero antes que estar ahí con una cosa pegajosa a la que hay que dar vueltas y vueltas y que se oxigene y tengo agujetas en los hombros, porque encima me vi un tutorial de un señor que la tiraba un poco desde, lanzaba la masa contra el mármol y aquello era tremendo. Bueno, se me ha quedado una camiseta que no creo que sea recuperable, ¿eh? A la que iba saltando esa cosa pegajosa y el lenguaje de la masa te habla, hay que dejarla respirar, te está pidiendo tiempo. Mira, a mí la masa me decía que lo estaba poniendo todo perdido de harina y que me iba a cargar la encimera de mármol. La gente que hace pan debe tener otra cocina que no es la mía u otras habilidades que yo no tengo. Y tiempo, mogollón de tiempo, unos pijos, vamos.
¿Cómo os heu fet exactament per trobar llevat? Perquè no n'hi ha tot arreu, està esgotadíssim, no?
Jo la veritat és que vaig anar al forn que tinc al costat de casa, vaig preguntar i em van dir que sí que en tenien... I a part, en alguns supermercats venen... N'hi havia. Vaig tenir sort que la primera que vaig anar ja em vaig poder comprar amb unes pastilletes de llevat fresc. Per tant, admeto que anàvem molt a punt de no trobar-ne. I, mira, realment la sort es va posar a favor meu.
Doncs... Yo también en el forn, pero en el mismo forn, sí. Que se compra un pan buenísimo, pero buenísimo, por 1,40 €. O sea, no entiendo cuál es la movida de ponerte a hacer pan... Sí, con 1,20 €, 1,40 € lo encuentras en el forn. Un respeto al fornés.
Un respeto. És una experiència divertida, que sobretot si la fas amb amics o amb família, crec que és molt divertida.
Que no.
Sí que és cert que el que diu la Gemma, que al final és intrusisme laboral.
I home.
Nosaltres que com a periodistes ens queixem tant de l'intrusisme laboral, un respecte pels forners, jo ara que he fet el meu pra, entenc lo complicat que és, entenc els horaris, perquè estàs moltes hores i, per tant, perquè de bon matí tinguem les baguets tota la nit treballant, per tant, respecte absolut als forners. És un cop a la vida, crec que paga la pena fer-ho, perquè així, d'alguna forma, valoraràs molt més a partir d'ara els pans. Per tant, Roger, jo et convido a que els propers...
A que pagues tu.
Siguis
tu. Aquesta setmana te pongo tu.
No, jo m'enfio molt també dels forners i, per tant, els hi faré cas.
Mira, hay un forn en un cas, sí. Con Pau Claris, que és de 1876 i que va a cerrar, que ja tenen el cartelito puesto de que va a cerrar porque os está dando por hacer un pan que ni de coña está a la altura del pan que hacen allá.
Mira,
yo no me he realizado, a mí la masa no me ha hablado y sí. He tenido momentos de pánico, de verdadero pánico.
Hem penjat la foto de la Gemma Herrera i el Toni Padilla a totes dues juntes i voteu. Aleshores, jo si he de votar, i per la pinta que fan i l'estètica, em quedo amb el de la Gemma. Em sap greu, Padilla, però tinc més ganes de tastar el de la Gemma que el del Padilla.
Està duríssim, m'ha quedat duríssim.
Ah, sí? T'ha quedat dur? T'ha quedat dur. Va guanyant Padilla, de moment, eh? Va guanyant Padilla.
Mira en serio el pan. Dime si no te parece la cara de Kim Jong-un.
Sí que sí, sembla una mica. Arroba el suplement, trobareu aquest tuit amb els pans de la Gemma Herrera i el Toni Padilla. Va, fet aquest preàmbul, escolteu-me. Primer de tot, això és el prohibit parlar de futbol, ja ho sabeu, Toni Padilla i Gemma Herrera, mentre no hi hagi competició i quan n'hi ha tampoc, prohibit parlar de futbol. I avui la Gemma ens proposa parlar d'una qüestió que són les tradwives. Exactament això què és, Gemma?
Pues mira, todo tiene que ver con esto de hacer pan y cocinar. Yo empecé a cocinar en este confinamiento, antes era de las del filete, vuelta y vuelta, y empecé a cocinar básicamente para no perder la chaveta, para no volverme loca, como ancla y también porque era una vía de comunicación con mi madre, que está en Madrid. Ella me pasaba la receta de las lentejas, por ejemplo, yo compraba los ingredientes y le he ido mandando fotos, y así hablábamos de otra cosa. Como ya decía, como se me han ido cayendo los trabajos, cocinar era también tener un objetivo. Me levantaba y tenía que hacer algo, y eso era importante para mí. Y el proceso, la acción, el pelar, cortar, el chup-chup, con música y sin prisa, en fin, a mí me ha salvado un poco esto de cocinar. Pero un momento, de ahí a que mi horizonte, mi meta vital, sea quedarme en casa a hacer macarrones con chorizo, va un mundo, ¿eh? Y digo esto porque hay un movimiento que son las tradwives, que es traditional wife, esposas tradicionales, que nació en el Reino Unido y está en auge también ahora en Estados Unidos, y que pone los pelos de punta. Atención, ellas se definen así. Amas de casa de nuestra generación que están felices de someterse, cuidar su hogar y malcriar a su esposo como si fuera 1959. Hay talleres de feminidad y entre el temario de las clases incluye, por ejemplo, instrucciones para no vestirse con ropa desaliñada. Este me encanta, el de a continuación. ¿Cómo comer pizza de modo que no puedan considerarte lesbiana? Pensadlo un poco.
¿Perdón?
Realmente.
Sí, sí. ¿Cómo comer pizza para que no parezcas... O sea, cómo comer pizza de manera súper femenina, que vais a saber cómo es eso. ¿Y cómo comportarse para atraer y retener a un hombre? Su apariencia y sus casas también están inspiradas en las de los años 50. Van maquilladas, con la onda en el pelo y con tacones todo el día. Y el objetivo es hacer feliz al marido, que les da la asignación semanal o mensual, y tener muchos hijos, mogollón de hijos. Cuantos más hijos, mejor. Por supuesto, son todas blancas. Y, oh sorpresa, entre las recetas de tarta de manzana se cuelan también mensajes homófobos y racistas. Están en contra de la inmigración. ¿Qué os parece?
M'has deixat sense paraules, la veritat.
No, su Biblia es el libro Fascinating Womanhood, que está escrito por una tal Helen Anderlin en 1963 y cuya máxima es que la base de un matrimonio feliz está en la feminidad ideal, otra vez, volvemos, con la que se puede manipular a los hombres. Tienen un canal, el más famoso, miradlo en la red, que vais a flipar, que se llama The Darling Academy.
The Darling Academy.
Y lo mejor de todo es que venden la sumisión y la abnegación como un nuevo feminismo en el que las mujeres serán más felices porque sus maridos lo son. Ojo con los maridos también, ¿eh? O sea, que tu ideal en una relación sea algo así.
Per tant, és com crear una relació en què tothom està enganyat, perquè l'home es pensa que és com una persona poderosa i que mana, però és una gran mentida, i ella també s'enganya a si mateixa perquè està intentant arribar a una reivindicació i una llibertat a base de sotmetre's. Bàsicament, és una relació de M i uns quants punts.
Sí, sí, totalmente, però ells la venden com la nova feminitat i com el nou feminisme, perquè diuen que se senten realitzades siendo amas de casa, teniendo muchos hijos y sometiéndose, sobre todo está esto, lo de la sumisión y la abnegación a los maridos.
A mí
van a trabajar, llegan a casa y como antes, lo de que quitan las zapatillas, tienen toda la casa y ellas todas puestas, peripuestas, con sus tacones.
Gemma, no sé si has vist que aquests dies molta gent també a les xarxes socials es fa ressò de les imatges als supermercats amb molt més homes, o també aquesta última setmana més homes passejant nens.
Totalmente.
I no sé si això, ara que es flexibilitza el confinament, aniran a menys, no? Però realment molta gent també es feia ressò d'aquestes imatges poc habituals, potser.
Bueno, pues porque si la calle se convierte en un privilegio, si ir a la calle es un privilegio, ahí están los hombres imponiendo el... No todos, insisto, porque esta se me ocurrió ponerla ayer en mi cuenta de Twitter y madre mía cómo se pusieron algunos, que ellos ya iban a comprar antes. Bueno, pues entonces no hablaba de ti, hijo mío, no hablaba de ti, pero solamente hay que tener dos ojos en la cara para ver en estos días, y yo lo he visto, que encima esta es otra, que es el mansplaining, claro. Tú dices que estás viendo más hombres en la calle de lo habitual haciendo la compra y te dicen que es mentira, que te lo estás inventando y que estás exagerando. Que es lo de vale. Estoy loca, entonces.
De fet, molt interessant, Gemma, perquè jo admeto que quan vaig a comprar em concentro en la llista, en fer les coses i no em fixo tant en les persones que em rodegen. I quan ho vaig veure que ho comentaves, ho vaig parlar amb la meva dona i directament el que vaig fer va ser anar directament a la font, intentar fer de periodista i preguntar-ho a les parades del mercat. Escolta, vosaltres heu vist un canvi? I totes les persones que treballen al supermercat, al mercat, em van dir, que vaig preguntar, que són quatre persones, és un estudi de camp no molt treballat, però quatre persones, totes em van dir que sí. Que ara aquests dies han vist molts més homes que habitualment. Jo la veritat és que no m'hi he fixat i em vas obrir els ulls.
Però és que esto es una cosa que en general os suele pasar a muchos hombres, que es no daros cuenta hasta que alguien os lo dice. Porque estáis criados y educados así y no os dais cuenta. Y cuando alguien os dice, oye, ¿os habéis fijado que hay más gente, que hay más hombres por la calle haciendo tareas que solían ser más femeninas, como ir a la compra o pasear a los niños o dar un paseo con los niños? Això, i quan se lo dices, encima s'enfaden.
És molt interessant, Gemma, que molts homes, jo el primer, sortim al carrer molt tranquils, a la nostra, pensant en les nostres coses, i no ens fixem en detalls, i quan realment llavors et diuen fixa-t'hi bé, te n'adones que davant teu, davant dels teus ulls, et passaven coses que no et fixaves. És molt similar, per exemple, al primer cop que tu assimiles que quan tu et creues per un carrer solitari de nit amb una noia, intenta comportar-te sense evitar mirades o acostar-te molt perquè pots provocar pànic. Molts cops jo ni m'hi fixava amb qui em creuava i potser a vegades pel sol fet de creuar una cantonada
bueno, también,
podies espantar algú i fins claro, que no t'ho diuen no ho veus.
Efectivament, i també són els mismos hombres que les dices que ara hi ha més en la calle pues, comprando o paseando a los niños i dicen que no s'han dado cuenta i que no, que eso es mentira, que deben de ser los mismos que no s'han fijado en que nunca han tenido una jefa mujer, por ejemplo. O que si les preguntas tres nombres de pintoras, no saben decírtelos. O que si les preguntas qué libros leen, pues la mayoría son de hombres. Son los mismos.
Passen 4 minuts d'un quart d'una del migdia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Això és el Prohibit Parlar de Futbol amb la Gemma Herrero i el Toni Padilla. I avui el Padilla ens proposa un tema d'aquells que realment també són polèmics. Organització literària. Perquè si fa una estona amb el Jordi Puntí li preguntava si ell és dels que guixa o no guixa els llibres, em deia, a favor de guixar els llibres, de fer dibuixos, de doblegar les pàgines. Avui el Padilla vol fer d'alguna manera de Marie Kondo, però pel que fa a les biblioteques que tenim a casa. Com les organitzem, no, Padilla?
O tot el contrari, és el manifest contrari a Marie Kondo, que recordem que deia que amb 30 o 40 llibres podies passar. Jo defenso que calen més llibres a casa i, per tant, en vull molts, vull biblioteques a casa, però com els organitzem? I aquests dies he vist moltes persones que estan aprofitant el confinament, estones lliures, per reordenar les seves biblioteques. I m'he adonat que hi ha molts mètodes per organitzar-los. El més comú seria l'ordre alfabètic, partint del cognom de l'autor, tot i que aquí genera un problema, perquè de sobte, al costat d'Anna Karenina o els germans Karamazov, per l'ordre alfabètic del cognom de l'autor podies posar un manual de cuina, una guia de viatges, un llibre que tens la sensació que forma part de famílies diferents. Per tant, l'ordre alfabètic és com una base per reorganitzar a través d'altres sistemes. El més comú, per temàtiques, val? És bastant senzill, ficar ficció i assaig diferenciats, buscar categories, però també té un problema. Per exemple, el nostre estimat Jordi Puntí. Clar, si separem per temàtiques, els seus llibres de relats, contes, novel·les, els posaríem a una banda, però els separaríem, per exemple, del seu excel·lent llibre sobre el Lionel Messi, perquè serien temàtiques diferents. I a mi em sap greu separar els llibres del mateix autor. Per tant, aquí ja tenim un altre problema si ho fem per temàtiques, que és separar autors. Una tercera opció, per editorials i per col·leccions. Normalment la gent acaba fent aquest sistema com una subdivisió. És a dir, si et fiques a la forma alfabètica, intentes unir els llibres a la mateixa col·lecció perquè estèticament queden millor. Quarta opció, a mi aquesta m'agrada molt. Ordenar els llibres per la llengua amb els quals han estat escrits. Llibres en català, llibres en anglès, llibres en francès o en castellà. És una opció. La cinquena, i aquesta, atenció, perquè està creixent molt. Aquests dies he vist molta gent que ho ha fet, sí. I jo em manifesto descaradament i rotundament en contra. Ordenar els llibres per colors.
Per colors.
Sí, a nivell estètic...
Horror,
sí. Però si ho fas bé és molt maco, realment, perquè...
No, si ho vols fer, fas com Joan Bota i et compres la biblioteca.
Me parece el horror, los libros no están para decorar.
Llavors, he trobat un assaig de l'escriptora nord-americana Hanya Yanagihara, en què ella diu que les persones que ordeneu els llibres per colors directament és que no us agraden els llibres, que no els estimeu.
Totalment.
Ara, queda molt bonic, Que de fons queda molt bonic, cal dir-ho. Una variant encara més estranya és ordenar els llibres per tamany, dels més petits als més grans. Uh-huh. A Londres, fins i tot, hi ha una llibreria privada que tenia Samuel Pepys, un senyor del segle XIX, que era membre del Parlament Britànic, que era molt curiós, perquè és la biblioteca més famosa ordenada per llibres per tamany. Aquest senyor tenia un límit, 3.000 llibres, sempre tenia 3.000, si regalaven un, en llançava un altre, i els té ordenats per tamany. És una biblioteca, hi ha fotografies, realment molt curiós. Altres variants, per any. Pots dir que pots per any d'escriptura o per l'any que l'has comprat tu. És a dir, pots fer un viatge cronològic a través de la teva vida. Aquesta és una opció que va proposar un escriptor francès, el Georges Perec. Va dir, una opció és ordenar la teva vida a través dels llibres. A mesura que els compres o els llegeixes, els vas ordenant i sempre estarà de forma cronològica. Una altra opció és per amor, ordenar els llibres per amor. És a dir, els que t'agraden a una banda i els que no t'agraden a una altra. Segurament pot ser un calaix on no els trobis mai més. I llavors, segurament, ja hi ha les últimes versions. N'he fet un catàleg de 10, el decàleg de com ordenar llibres. El novè seria el sistema de biblioteques, que és tenir-ho molt informatitzat a través de barrejar una miqueta diferents temàtiques. És a dir, fer temàtiques i a dins batejar cada llibre amb un codi, amb un nom, per tenir-ho més fàcil, buscar-los. Òbviament, no és el cas, segurament, de la gent de cases. Per tant, al final, crec que la conclusió és que el millor sistema és el teu. Te'n crees un, que sigui el teu propi ordre, baralles una mica d'aquí i una mica d'allà i al final quedes costat content.
A mi m'agrada per temàtiques, Jo ho tinc clar.
Per tant, jo ho tinc, mira, jo tinc tot el que és literatura, ho tinc separat de tot el que seria assaig, i dins d'aquí els tinc ordenats per llengua, per la llengua en què van ser escrits. I dins d'això, per ordre alfabètic. Tinc com tres subdivisions.
Jo crec que aquests dies també de confinament hi ha hagut molta gent que l'ha dedicat precisament a ordenar la llibreria, que era una cosa que tenia pendent de feia molt, molt temps. Mira, estic mirant l'enquesta a Twitter i crec que guanyarà el pa del Toni Padilla, amb un 62,5% dels vots de moment el pa del Padilla. Tot i que jo, Gemma, tot el suport del món amb l'esforç que heu fet aquestes últimes hores. I tinc
no te preocupes, no me siento ninguneada.
Jo tinc moltes ganes de tastar-ho. Tinc moltes ganes de tastar-ho i quan tot això s'acabi.
A mi m'agrada més el pa de la Gemma. Sí. Sincerament, ho vaig dir estèticament. Haig de dir que el meu està molt bo, també ho vaig dir. M'he esmorzat avui el meu propi pa i estic satisfet. I atenció amb les enquestes a Twitter, que poden tenir variacions. El Barça en sap bastant d'això, darrerament.
Certament.
Per tant, Gemma, si vols ser el contacte d'una empresa argentina per modificar la votació...
No me hace ninguna ilusión esto del pan, ya lo he dicho.
Molt bé. Gemma Herrero i Toni Padilla, cuideu-vos molt. Una abraçada.
Un plaer.